9:08, Bernat Soler, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Es poden celebrar eleccions a Catalunya el 14 de febrer?
Bé, nosaltres com a govern doncs, hem sigut explícits i precisament doncs, en base a aquests informes epidemiològics i aquests informes que posen en dubte la legitimitat d'unes eleccions en les quals la ciutadania probablement hi aniria amb una sensació de desprotecció en l'escenari epidemiològic que tindrem previst per al 14 de febrer, entenem que no és possible i, per tant, per aquest motiu en el seu moment es va decidir portar-les al 30 de maig.
Si el TCJ les manté pel 14 de febrer, es poden celebrar eleccions a Catalunya el 14 de febrer?
Bé, nosaltres, com a departament, en aquest cas competent per a l'organització de les eleccions, en el seu moment vam elaborar uns protocols de seguretat, uns protocols que garantien precisament la seguretat en una sèrie d'escenaris. I, si em permet, hem de partir de la base de que davant de les limitacions legislatives que tenim en aquests moments, no es permeten adoptar totes aquelles mesures necessàries per a qualsevol escenari de pandèmia. Davant d'aquesta limitació, davant d'aquest encorsetament legislatiu, el que hem fet és aprovar un quadre d'escenaris acordat per la unanimitat de tots els partits i aprovat pel Procicat, en el qual en 7 d'aquests escenaris es poden celebrar eleccions, però evidentment, si la situació epidemiològica és molt complexa, no es poden celebrar eleccions. Si a dia d'avui disposéssim, per posar un exemple, del vot electrònic, no estaríem parlant d'això i qualsevol dels escenaris, d'aquests 9 escenaris, seria viable per a fer unes eleccions. No estem en aquesta tessitura, malgrat alguns apuntin cap a aquesta direcció, perquè recordem que un vot electrònic requereix una majoria de 2/3 del Congrés de Diputats, que a dia d'avui no hi és. Davant d'aquesta situació, nosaltres plantegem aquests escenaris, i en aquests escenaris, en aquests 7 primers escenaris, es podien celebrar les eleccions. En aquests 2 escenaris darrers, on hi ha una situació epidemiològica molt complicada, nosaltres el que diem és que per preservar la seguretat de les persones i per garantir el dret a vot amb totes les condicions, doncs no és viable celebrar unes eleccions.
Li preguntaré d'una altra manera, i què farem si el TCJ diu que el 14 de febrer hem d'anar a votar?
Bé, no estem en aquest escenari, en aquests moments estem amb unes cautelaríssimes de caire instrumental, no entren en fons de la qüestió, simplement el que fan és...
Sí, però dijous potser sí que estarem en aquest escenari,
doncs,
o divendres.
Dijous, a partir de la resolució del TCJ, analitzarem la resolució del TCJ i a partir d'aquí, doncs, com a govern, prendrem les decisions oportunes, però no em faci avançar-me a uns escenaris que a dia d'avui no hi són. L'escenari que tenim avui en aquests moments és que des del punt de vista de salut, de seguretat de les persones, que és primordial, és essencial posar-ho en primera instància, els experts epidemiòlegs ens aconsellen que no és segur celebrar unes eleccions el 14 de febrer amb les limitacions legislatives que tenim.
Veurem què és el que acaba passant a finals de setmana. Entenc que no us vulgui anticipar, però de tota manera sí que hi ha coses que pel 14 de febrer ja van tard, com per exemple, ho comentàvem abans, el vot exterior, per exemple, que és un vot sempre mal resolt i que, si no m'equivoco, caduca avui o caduca demà, i que hi ha molta gent que va aturar doncs, tota la tramitació pensant ja que ens anàvem al 30 de maig. És a dir, més enllà de la situació pandèmica, està tot preparat? Estaria tot preparat en cas que s'hagués de votar el 14 de febrer? Perdoni que insisteixi, però com que és un dels escenaris possibles, doncs insisteixo en aquesta pregunta.
Precisament pel que fa al vot exterior, si hi ha un límit en aquest cas per sol·licitar el vot exterior és precisament perquè en aquests moments cal fer un vot pregat, el vot exterior és un vot pregat, cal sol·licitar haver de votar. Nosaltres això ho hem denunciat, hem insistit en que s'ha de derogar d'una vegada per totes el vot pregat i, per tant, si a dia d'avui no hi hagués aquesta limitació, aquests ciutadans de l'exterior doncs podrien exercir el seu dret a vot sense cap mena de problema. Però a dia d'avui el govern de l'Estat, malgrat els dos partits que el conformen, tant Podemos com el PSOE, portaven en el seu programa electoral la derogació del vot pregat, doncs a dia d'avui aquest vot pregat encara és una realitat i, per tant, els ciutadans han de reclamar, han de demanar el dret a poder votar. Per altra banda, nosaltres com a govern també vam demanar a la Junta Electoral poder anticipar l'enviament de la documentació genèrica als ciutadans a l'exterior per tal de que poguessin anticipar aquest vot i no haguessin d'esperar rebre aquesta documentació un cop totes les candidatures estiguessin publicades de forma definitiva. Això ha estat tombat per la Junta Electoral. Per tant, tot allò que com a govern hem sol·licitat per facilitar aquest vot a l'exterior, doncs ha estat denegat. I, per tant, davant d'aquest encorsetament legislatiu, davant d'aquestes limitacions legislatives, és molt complex.
queda això del vot exterior. La veritat és que és en pandèmia i sense pandèmia, perquè és un drama a cada convocatòria electoral. El cas és que els ajuntaments ara han de convocar plens a correcuita per designar les meses, les juntes provincials també s'han d'afanyar a proclamar les candidatures. Per tant, l'escenari realment es complica si les eleccions acaben sent el 14F. Conseller Soler, vostè es mostra convençut que això no anirà per aquí i que les eleccions seran més endavant, entenc que el 30 de maig, com proposava el govern dimecres de la setmana passada. Quins arguments presentarà el govern en les seves al·legacions al TCJ?
Doncs bé, vostè preguntava si estic convençut. El que li puc dir és que el govern sempre pren les decisions en una base jurídica sòlida, a partir, en aquest cas, d'un informe sòlid de la Comissió Jurídica Assessora, sustentat pels dos informes, en aquest cas per la Direcció General de Processos Participatius i pel Departament de Salut. I, per tant, vull entendre que el TCJ, doncs, un cop vegi aquests arguments des del punt de vista especialment epidemiològic, doncs, posarà l'interès general i la salut de les persones per davant de tot. I, per tant, és amb aquest argument el que els serveis jurídics estan treballant.
Per tant, no s'explicarà d'una altra manera tot l'argumentari que es va posar sobre la taula per ajornar, suspendre les eleccions del 14 de febrer. Ho dic perquè, efectivament, tot i que encara ha de deliberar el TCJ sobre aquesta qüestió, per l'acceptació dels recursos i de les mesures cautelaríssimes, doncs, d'entrada, podem entendre que admet un dubte sobre com està plantejada l'argumentació de la suspensió de les eleccions del 14F.
Des del punt de vista tècnic, des del punt de vista de l'expertesa d'ambdós departaments i sobretot des del punt de vista jurídic, doncs entenem que tota aquesta documentació, aquests informes estan ben elaborats, ben presentats i amb tot el rigor. Ara bé, seran els serveis jurídics qui acabaran determinant com presenten aquestes al·legacions i en quina forma s'han de presentar, doncs, per intentar convèncer, en aquest cas, el TCJ que no és segur votar el proper 14 de febrer.
Clar, conseller, després hi ha una altra qüestió que és potser també més de forma, però que és substancial i important, que és la qüestió sobre el fet que el decret de divendres suspèn les eleccions del 14 de febrer, proposa una data, però aquestes eleccions s'haurien de tornar a convocar. Des d'aquest punt de vista, el govern està convençut al 100% que s'han fet les coses bé o s'estan plantejant, doncs, que potser s'hauria pogut fer d'una alguna altra manera que presentés menys dubtes jurídics?
Bé, això és una tramitació jurídica i, tal com li he dit, el servei jurídic del govern, com concretament la Comissió Jurídica Assessora, el Gabinet Jurídic del Govern, doncs segur que ha escollit la millor fórmula davant d'aquesta situació, tenint en compte que és una situació excepcional. I, per tant, vull pensar que s'ha fet de la millor manera possible i que el decret, doncs, està ben redactat.
El que passa és que vol pensar o està convençut, conseller? Vull dir, perquè vostè al final és el responsable de la conselleria responsable de convocar aquestes eleccions, de tota l'organització, disculpi.
Sí, efectivament, però quan es redacta un decret, quan es redacta qualsevol acord de govern, doncs hi ha uns serveis jurídics que són els que aporten tota la seva expertesa a l'hora de decidir com s'han d'elaborar aquests textos i, per tant, correspon als serveis jurídics analitzar i valorar el contingut d'aquests decrets.
Una de les coses que queda pendents és, efectivament, en la nova convocatòria de les eleccions que s'haurà de fer pel 30 de maig, si al final el TCJ doncs, hi dona llum verda, és el sobrecost que tindrà tot això, perquè s'haurà de fer absolutament de nou tot, a presentar les candidatures, els candidats, els sorteig de les meses, el cens, el vot per correu. Han calculat aquest sobrecost?
Bé, en aquests moments estem analitzant tots els costos que hi pot haver en aquest cas. Insisteixo en que estem en un escenari on hi ha unes mesures cautelaríssimes i, per tant, hem d'esperar a la decisió que prengui el TCJ, esperem el més aviat possible. I en funció de quan prengui la decisió el TCJ, evidentment, doncs els costos també seran més grans perquè portarem més temps amb el dispositiu de les eleccions en marxa.
Bé, però ja havien pres la decisió d'ajornar-les el 30 de maig. Per tant, aquest càlcul, independentment dels recursos, a priori està fet, no?
Sí, efectivament, però tots els costos associats a l'organització d'unes eleccions el 30 de maig doncs són els que corresponen a qualsevol elecció. En aquest cas, el que demana el TCJ doncs, és dur a terme uns tràmits que s'haurien hagut de dur a terme més endavant i, per tant, haurem de veure què acaba decidint el TCJ i quan ho acaba decidint.
Per tant, costarà com tornar a començar de zero, no? Perquè diu, costarà el que costa organitzar unes eleccions.
hi ha una sèrie de costos doncs, que es duen a terme en el final de les eleccions i altres costos doncs, que evidentment ja formen part del procés electoral i que ja es posen en marxa en el moment en què hi ha una convocatòria.
Però la xifra que tenen al cap ens la pot dir?
No, en aquest moment no li puc dir cap xifra perquè precisament estem esperant el dia en què el TSJ doncs, acabi resolent.
Val, d'acord. Ara fa uns quants mesos publicava el Departament justament d'Exteriors, d'Acció Exterior del Govern, a la seva conselleria, que el Govern aprovava 32 milions d'euros per la celebració de les eleccions. No sé si són 32 milions d'euros nous o uns quants milions d'euros que s'hauran d'afegir aquests 32.
Efectivament, aquest import correspon a tota l'organització d'unes eleccions i, per tant, aquí hi ha una campanya institucional, hi ha unes tramitacions, hi ha una tramesa única de les candidatures i, per tant, dependrà d'en quin moment el TSJ resolgui que si solaparan més o menys aquests procediments i aquests costos.
Conseller Bernat Soler, conseller doncs, d'Afers Exteriors, d'Acció Exteriors, disculpeu, Relacions Institucionals i Transparència. Gràcies per acompanyar-nos avui al 9C.
Gràcies a vosaltres.
Vagi bé.